Benvinguts a Inquiets, programa número 23. És dissabte 24 de febrer i passen 6 minuts de les 12 del migdia.
Benvinguts a l'Inquiets.
Com ens agrada començar l'Inquiets? Doncs ens agrada començar fent un agraïment, perquè ser agraïts ens fa bé i també fa sentir bé a la persona o persones que el reben. Aquesta setmana hem conegut que la Marató d'aquest 2018 es dedicarà al càncer, per tercera vegada en la història d'aquest programa. Des d'aquí, el que volem és agrair a l'organització la seva noble tasca i a totes les persones que hi col·laboren per fer-ho possible. Però, sobretot, ressaltar els milers de persones solidàries que amb els seus donatius fan possible la recerca i la investigació. Perquè amb actes com aquest també mostrem quina mena de país som.
Empàtics, enèrgics, entusiastes, curiosos, divertits. A l'Espluga FM Ràdio som inquiets.
Quan estem més cansats de tot és quan hem d'activar tots els recursos i mecanismes necessaris per no defallir i continuar avançant, sigui en l'àmbit que sigui, polític, social, econòmic o personal. Quan estem més cansats és quan ens hem d'aturar 5 minuts i després continuar treballant pels nostres anhels, siguin col·lectius o personals, els nostres somnis, siguin estrambòtics o normals, i sempre, sempre, tenir per bandera la il·lusió, perquè serà la força que no ens farà perdre l'esperança, avui dia tan preuada. Alguns ens titllaran d'il·lusos, però quan tard o d'hora ho aconseguim, no recordarem les seves paraules, sinó que viurem la satisfacció de no haver-hi renunciat. Diuen que els cansats fan la feina. Doncs som-hi, que passeu un bonic dissabte.
Inquiets. Tots els dissabtes a les 12 del matí i els dilluns en reemissió. Tots som inquiets. Repàs dels continguts.
Durant aquests 50 minuts que us estarem acompanyant des dels estudis de l'Espluga FM Ràdio, doncs us parlarem de diferents coses. Tindrem una crònica des de la ciutat amb Òscar Palau. Parlarem amb ell sobre les negociacions dels últims dies. Laura Poblet ens aproximarà a una botiga més de la Unió de Botigues i Empreses de l'Espluga, aquest cop la peixateria El Llagut. I un dissabte més, Helena Vidal ens parlarà de nutrició. En l'espai de llengua catalana parlarem de la Quaresma amb Magda Boldó i acabarem, com sempre, amb l'agenda de l'Anna Marc. Però abans de començar aquest Inquiets d'aquest dissabte 24 de febrer, us volem presentar el primer single de Judith Nederman, una cançoneta que us hem triat per avui, 21 segons. És una cançó amb diversos missatges. El leitmotiv de la tornada, Som 21 segons, està inspirat en el calendari còsmic proposat pel científic Carl Sagan. Si posem a escala d'un any la història de l'univers, la humanitat només ocupem els últims 21 segons. Aquest missatge és per recordar que portem molt poc temps al cosmos i alhora convidar a frenar aquest antropocentrisme que vivim. La cançó inclou també un fragment d'Eduardo Galeano on l'escriptor afirma que el millor que té el món són els diferents mons que conté, la infinitat de maneres que tenim de viure, convidant-nos a estimar la diversitat. Així doncs, us deixem amb Judith Nederman i aquests 21 segons.
Thank you. serem pols d'estrelles, finirà qualsevol nom, qualsevol gesta. Fluiran lliures els rius, s'estendran les oceans, volaran ocells captius, racons agrestes. I tot tornarà a començar. Estels brillarà.
Crònica, hem acabat d'escoltar Judit Neddermann, com us hem dit, amb aquests 21 segons. I passem ara mateix doncs, a Crònica des de la ciutat i ho fem amb l'amic i periodista Òscar Palau, que es troba en aquests moments a Barcelona. Òscar, bon dia.
Bon dia. I mira, a Barcelona i pel carrer, a més. Vull dir que sentireu de fons potser la ciutat que deies tu.
Molt bé. És a dir, crearem l'ambient i tot, eh? Molt bé. Òscar, bueno, quina és una mica la situació política al Parlament? Farem govern, no farem govern? La meva editorial avui anava una mica de quan estem més cansats de tot és quan hem d'activar tots els recursos i mecanismes necessaris per no defallir. Podríem agafar aquesta frase, no?
Allò de les forces de flaquesa, no?, que es diu.
Sí.
De treure forces d'on no n'hi ha i tot això. Bueno, penso que mal aniríem si haguéssim arribat a aquest punt, perquè si realment es vol guanyar aquesta contesa, diguéssim, crec que n'haurem de fer més de batalles i bastant més fortes que la que estem ara. Vull dir, ara mateix és una batalla, entre cometes, que depèn de només de l'independentisme, per dir-ho així. I bueno, jo crec que sí que la pregunta primera que em feia és que sí que hi haurà govern i aviat.
Explica. Quines són les últimes? Explica'ns una mica l'ambient i les últimes negociacions, no? Aquestes per... Situa'ns una mica.
Bueno, ja fa, de fet, setmanes que duren aquestes negociacions. S'han fet molt més llargues del que es preveia. De fet, jo crec que s'han fet llargues i també s'han fet tard, perquè es va formar un nou Parlament, es va triar un nou president del Parlament sense haver pactat prèviament què farien, derrotar aquesta legislatura, i una mica tots els mals venen de llavors, perquè diguéssim que el president del Parlament, el Roger Torrent, va tirar endavant una sèrie de mesures i de discursos que no s'havien pactat prèviament amb els socis de Junts per Catalunya, i això ha fet que hi hagi hagut una sèrie de baralles públiques i uns estirallarronses que encara avui, amb més o menys mesura, encara duren avui, però que, bueno, com que uns i altres saben que estan condemnats, diguéssim, a posar-se d'acord, per molt que també des de Junts per Catalunya s'hagi amenaçat que si no hi havia acord doncs podien anar a eleccions, una altra vegada, crec que això en el fons ells tampoc ho volen, i crec que tenem govern, o tenem acord de govern com a mínim aquesta setmana que ve, perquè ara ja estan a la recta final, diguéssim.
Clar, perquè també aquestes diferències públiques que s'han fet evident no agraden a la ciutadania, no? Suposo, perquè, bueno, no agraden, no, en el sentit de dir que aquí el poble o els ciutadans, aquest una mica cansament de dir, ostres, si hem estat capaços d'arribar fins aquí, fer un cop de cap i poseu-vos tots junts, no?
Aquí s'ajunten diverses coses. A veure, fins ara, a veure, de baralles, per dir-ho així, internes sempre n'hi ha hagut, de Junts pel Sí també n'hi ha hagut, però justament Junts pel Sí, una mica al ser el mateix grup, doncs quedaven molt més amagades i molt més soterrades, no es feien públiques. La majoria doncs, de topades que tenien no es feien públiques. Això per una banda, ara l'anar doncs, en llistes separades doncs, sempre ha fet que cadascú vulgui mantenir el seu discurs de cara també al públic, i doncs això fa que aquestes baralles, entre cometes, aflorin molt més del que afloraven abans. Això per una banda, però per l'altra, ara s'ajunten com a tres, per mi, tres grans ítems que fa doncs, que sigui complicat l'acord, o hagi estat fins ara complicat aquest acord dels independentistes. El primer ítem és els partits. Òbviament, l'ex-convergència, per dir-ho així, per Catalunya, i Esquerra, doncs, lluitem per la hegemonia de l'independentisme. Són lluites partidistes totalment, que la ciutadania potser no entén, però que han existit i existiran sempre, a tot arreu, i doncs que perquè tots els partits volen manar i volen tenir més protagonisme i doncs volen imposar-se sobre l'altre, i doncs això a tot arreu hi serà, ens agradi o no. Això és la primera lluita que existeix ara mateix. I hi ha una segona lluita que aquesta no és tan habitual, però que ve imposada per la situació, que és un tema personalista, per dir-ho així. Doncs no es veuen igualment les coses des de Brussel·les, a l'exili, que des de la presó. Llavors, és normal que doncs, la gent que hi ha a l'exili, o el líder d'un partit, que és el senyor Carles Puigdemont, doncs el president, ho vegi les coses d'una manera i ens hi vulgui... Bueno, vegi les coses de la seva manera i vulgui, doncs, entre cometes, doncs, salvar el seu càrrec, més que el seu càrrec, més que ell com a persona, doncs, salvar la institució de la Generalitat, que doncs, una persona com l'Oriol Junqueras, que és el líder de l'altre partit, precisament, que està a la presó i que doncs, des d'allí potser veurà les coses diferent i no tindrà els mateixos interessos que l'altra persona. Vull dir, és impossible que puguin veure les coses igual una persona amb llibertat, per dir-ho així, o dins de la presó. I per mi hi ha el tercer gran ítem, que és el que de debò encallar les negociacions, i és la mare dels ous, que és què farem aquests 4 anys que ara venen. Hem arribat on hem arribat, s'ha acabat com s'ha acabat l'última legislatura, i ara aquí hi ha dues grans posicions dins del de l'independentisme que ni tan sols es pot dir que siguin unànimes dins de cada partit. M'explico.
Quines són?
Una cosa és tirar milles, seguir endavant doncs, amb l'estratègia doncs, de confrontació amb l'Estat, anava diguéssim, a per tot, és amb confrontacions al carrer, amb judicials, amb desafiaments, diguéssim, per dir-ho així, proclames o doncs seguir l'estratègia d'atenció, per dir-ho d'una manera, per fer veure que aquí no ens conformem amb el que hem fet, o l'altra doncs, és una estratègia més de moderació, de dir, bueno, doncs, aquesta estratègia de confrontació va arribar on va arribar, no va servir doncs, com es va demostrar, i ara doncs, potser toca canviar d'estratègia sense canviar d'objectiu final, que és doncs, implementar la república, però doncs, l'estratègia potser passa doncs, per reconduir forces, de replegar-nos, mirar d'eixamplar aquesta base social doncs, que és molt justeta doncs, per poder doncs, tirar endavant el projecte. I doncs, bueno, ara hi ha aquestes dues grans corrents de reflexió, diguéssim, dins de l'independentisme que xoquen, perquè doncs, diguéssim que aquesta segona, curiosament, doncs, és Esquerra, que la moderada, diguéssim, és Esquerra que ara mateix la bandera, i Junts per Catalunya la CUP, en canvi, abanderen l'altra. Que ja et dic, això no vol dir que dins de Junts per Catalunya hi hagi un sector moderat, que és el del PDeCAT, que està més amb Esquerra, en aquest sentit, que amb el propi doncs, president Puigdemont, I doncs per l'altra dins d'Esquerra també hi ha gent que doncs, és crítica internament i que també voldria anar endavant i no ser autonomista, que és el risc que corre doncs, aquesta estratègia moderada doncs, de caure en l'autonomisme vulgar, per dir-ho d'alguna manera, i tornar com on érem fa 15 o 20 anys i que no hagi servit per res tot això que hem fet fins ara. Doncs, bueno, casar aquestes dues visions del conflicte i de com s'ha de resoldre pues, és ara mateix el que encaque tot. Més enllà de noms, de carteres, de cadires dins del govern, que han sortit també molts apunts, diguéssim, o moltes notícies que això els enfronta, que això és un tema purament partidista, per dir-ho així, però que el problema de fons i el més important no és aquest, que això es resoldrà i, de fet, em consta que està gairebé resolt, sinó el tema de com s'enfoqui la legislatura, i això, doncs, una mica condicionar la resta de converses que hi ha ara mateix i és el punt realment que costarà més de posar-se d'acord.
Has parlat de tres ítems, dels partits, no? De la situació personalista tant de Brussel·les com de Puigdemont com de Junqueras a la presó i de què faran els partits, no? Aquesta, o tirar cap a la moderació o tirar cap a la confrontació. Però i un altre ítem no seria l'estat espanyol? És a dir, la situació actual... És a dir, ens influeix la situació actual del caràcter o la manera de fer de l'estat espanyol, no? Perquè està sent com a molt bueno, antiga.
Sí, evidentment, jo deia des de, en clau interna et parlava, sí. Evidentment, en tot el conflicte doncs, també hi té una rellevància molt destacada, per no dir principal, l'altre actor, doncs, que és l'estat espanyol i tots els seus... no només el govern, doncs la judicatura, la monarquia, els mitjans de comunicació, bueno, hi ha tot un entramat, diguéssim, forjat a base d'anys i anys i que tota aquesta gent està totalment en contra i, a més, el que està fent és actuar com si fossin un i actuar amb impunitat. Jo crec que se n'ha adonat que aquí hi ha una certa barra lliure mateix judicial contra Catalunya, que s'han adonat que aquí poden fer el que vulguin en Catalunya, es poden inventar els delictes que faci falta, poden tergiversar la realitat fins al punt de capgirar sí, sí. Que els que eren pagats resulta que eren els que exercien la violència, I això doncs s'han adonat que ningú els diu res, que a Europa aquí tothom calla com un puta i mira cap a l'altra banda, que aquí a Catalunya doncs, bona part de la població també li va bé això, que sembla que doncs, no tinc cap mena de mirament amb el que ha votat la majoria, aquesta doncs, l'oposició doncs, al Parlament, per dir-ho així. I doncs, clar, hi ha aquesta sensació de que ells poden fer el que vulguin perquè la llei és seva i la Constitució doncs, només és la seva llei i la poden, la poden capgirar sí, sí. I la poden... interpretar com ells vulguin, i ara mateix estem amb aquestes. Doncs, això, justament, no és un tema que creï conflicte dins l'independentisme, al contrari, jo crec que aquest és un tema que, justament, que uneix, ha unit fins ara l'independentisme, n'ha creat, i seguirà unint en el futur. Vull dir, és allò que, que sempre s'ha dit, que el principal que hi ha d'independentistes no és el discurs independentista, sinó, probablement, la contraposició que, vull dir, la gent està independentista, molta gent nova, que en contraposició que va a l'altra banda, que és un estat doncs semifeixista, sí. Per dir-ho així, i doncs, on es explotament es va contra les llibertats individuals de la gent i doncs que la gent no vol formar part d'aquest estat que només mira d'esclafar en comptes de reunir una entesa, diguéssim.
Òscar, per què creus que calla Europa? Perquè hem intentat, sembla que estiguem intentant internacionalitzar el conflicte català pues, amb l'anada dels consellers i del president Puigdemont a Brussel·les, ara l'anada del membre de la CUP cap a Suïssa, l'Anna Gabriel, no em sortia el nom, l'Anna Gabriel, per què creus que calla Europa? Creus que és una estratègia el que està, bueno, està clar
no,
que havia d'anar...
No sé, és un fet d'una mica, jo crec que... Una de les decepcions més importants del procés, bueno, la primera jo crec que és descobrir aquesta cara d'Espanya que ara estàvem parlant, no? Aquesta cara que bueno, s'ha tret la careta i hem descobert que aquí el franquisme mai ha marxat del tot i ha seguit ocupant les institucions i els poders fàctics de l'Estat i allà segueix instal·lat. Això és la primera gran decepció del procés. L'altre és Europa. Tothom confiava que una Europa, doncs, en un moment donat, doncs, els valors de la democràcia primarien per sobre, doncs, els interessos aquests dels estats, però ara han descobert desagradablement que no, que aquesta gent, doncs, els interessos dels estats són molt més forts, de les grans companyies, de la política d'alt nivell, i això està per sobre del que pugui votar la gent. I això és molt defraudador, la veritat, per aquí. I per què ho fa? Doncs perquè això, perquè qui mana Europa són els estats, no manen els eurodiputats d'Estrasburg o de Brussel·les. Manen els presidents de cada estat i els estats entre ells fan pinya. I això és el que sempre s'ha dit i ara s'ha demostrat més que mai.
Avui per tu, demà per mi, no?, una mica?
Sí, el que passa és que Europa el que sí que té són uns tribunals, també, que són molt lents, molt més lents, fins i tot, dels que són a Espanya, i aquests tribunals, doncs, estan per sobre els espanyols i jutgen en base a lleis del dret universal, a drets fonamentals, i no pas en base estrictament a la Constitució de cada estat, en aquest cas la Constitució espanyola. Llavors, hi ha la confiança que el que políticament Europa ara mateix està negant a Catalunya, que és un cert, bueno, una certa comprensió del que està demanant aquí, això paradoxalment pot arribar dels tribunals europeus, que potser no a curt termini, perquè ja dic que això va per llarg, potser en 5, 6, 8, 10 anys comencen a arribar condemnes de l'estat espanyol, tant del govern com dels seus tribunals, que doncs estan preparadíssimament contra les decisions de la voluntat popular d'una part del seu territori. I això, suposo jo, aquí sí que hi ha la confiança que tard o d'hora hi arribaran complicitats i ajuts o sentències contràries a l'espanyol, que, bueno,
potser més tard que serveixen
d'aquí uns quants anys, i sí, faltaran veure de què serveixin i això fins a quin punt tindran un trasllat polític, perquè llavors l'Estat és lliure, bueno, fins ara pot fer igualment el que li doni la gana i seguir o no aquestes sentències, fins ara les ha seguit bastant, però podria també no fer-ne cas. Ara, si a nivell polític, doncs, la resta d'estats, doncs, a partir d'aquí, doncs, canvien de posició, això seria el més, diguéssim, interessant que pogués passar.
Òscar, ja per acabar, quin creus que serà el calendari de la setmana que ve? És a dir, creus que es formarà govern la setmana que ve? Quants dies? Què ha de passar?
Bueno, a veure, ahir va haver un moviment de Junts per Catalunya que va ser presentar una proposta de resolució unilateral, se'm va dir, que això va emprenyar molt els d'Esquerra, perquè doncs no tenien cap pacte en aquest sentit, i va tirar pel dret, diguéssim, i doncs va presentar una proposta de resolució que doncs a mi que ve a reconèixer la legitimitat del president Puigdemont i ve a condemnar tot el que s'ha fet amb Catalunya. Això és una proposta de resolució, això és una declaració política formal, que no implica cap mena de... no té cap, diguéssim, traslació pràctica, per dir-ho així, és simplement una reparació de dignitat, per dir-ho així, d'aquestes que...
Un formalisme, doncs, que, no?, de cara enfora.
Un formalisme, sí, però això serà dijous, s'aprovarà en el ple que s'ha convocat per dijous, i a partir d'aquí, aquest, de fet, era ja el primer punt que s'havien posat d'acord Esquerra i Junts per Catalunya d'una mena de preacord que doncs, aquests dies s'estan acabant de negociar el serrell i que segurament, doncs, si tot va bé, a principis de setmana es tancarà del tot amb tots els punts, diguéssim, i també amb la CUP. I aquest acord, doncs, o almenys el preacord que hi havia fins ara, si no el canvien aquests dies, significa que després d'aquesta primera declaració formal del Parlament el dijous, la setmana següent hi haurà una mena de investidura, per dir-ho així, informal, perquè no es pot fer de cap altra manera, del president Puigdemont a Brussel·les, en què doncs, els diputats independentistes aniran allà per reconèixer la seva legitimitat i doncs, reconèixer-lo com a cap polític, encara que no sigui oficial dins d'un document oficial, doncs ell seguirà tenint autoritat política respecte als consellers que surtin del govern. I doncs l'autoritat oficial, en principi, serà el següent pas, que serà nomenar al Parlament un president de la Generalitat, un president de palla, que ells així doncs, gairebé el definiran, que serà doncs, com la titella, per dir-ho així, del president Puigdemont a Catalunya, però perquè ells volen que ho ha de quedar clar que qui realment és el president i qui mana és el president Puigdemont, i doncs aquí la persona que es voti aquí serà una persona que estarà a les seves ordres i serà de la seva total confiança, i aquesta persona en principi està previst que sigui el Jordi Sánchez, que és el número 2 de la seva candidatura, l'expresident de l'ANC, que ara mateix està a la presó, que aquesta serà l'altra, que per nomenar-lo doncs s'haurà de demanar un permís judicial, i això també implicarà també una certa confrontació amb l'Estat. I ara també la mare dels ous és qui serà el número 3, per dir-ho així, d'aquest entramat, que seria el vicepresident del govern. En aquest cas li toca nomenar-lo a Esquerra. En teoria li tocaria a l'Oriol Junqueras, i això és el que Junts per Catalunya defensa, que hi hagi un govern legítim doncs, tan aproximat com sigui possible a l'anterior, però l'Oriol Junqueras li ha dit que no, que per ser un vicepresident des de la presó, pues, que això no ho veu pràctic, i Esquerra doncs, està per nomenar algú altre i no amb ell. Llavors, això s'ho estan pensant a l'Esquerra i això no agrada que hi hagi Junts per Catalunya, perquè això què implica? Que en la pràctica el president funcional, si tenim el número 1 a Brussel·les i el número 2 a la presó, el número 3 que correspon a Esquerra seria el president en la pràctica, l'executiu del dia a dia. I això, si fos el Junqueras, tampoc ho podria ser. Per tant, el president funcional seria el número 4 del govern, que en aquest cas el 4 seria una altra vegada de Junts per Catalunya, segurament seria el Jordi Turull. Però si el 3 que nomen Esquerra no és el Junqueras, sinó que és una altra persona que no està a la presó, el control del govern efectiu del dia a dia serà d'Esquerra i no de Junts per Catalunya, que això és un altre tema que els ha separat en aquestes últimes setmanes, però que sembla que finalment Junts per Catalunya ha entès i acceptarà.
Déu-n'hi-do, quantes peces per conformar aquest puzzle que en diem Parlament de Catalunya, govern, Es fa difícil, sembla que hi hagin, no?, peces que estan repartides arreu d'Europa i costa molt de fer...
És complicat, hi ha moltes variables, hi ha molts interessos, com he explicat al principi, molts ítems i moltes coses a casar, i doncs per això d'aquí la complexitat d'aquest acord, però bueno, com que ells saben que estan condemnats a posar-se d'acord, doncs això ja està a la recta final i segur que, sí, que pocs dies hi ha novetats positives en aquest sentit.
Hi ha una frase que es repartia aquí, que aquest Nadal, la campanya de Nadal s'ha repartit per les botigues de la Unió de Botiguers, que deia, si el camí és difícil, és que vas per bon camí. Bueno, jo acabaria aquí amb aquesta frase per una mica encoratjar els nostres oients a dir que la situació és difícil, però suposo que arribarà un dia que es podrà seguir avançant.
Bueno, seguirem això, veurem quins termes és l'acord final i què anem a fer, que és el més important. Més que aquí, l'important és el què tampoc, perquè el què ho tenim clar, que és implementar la República, sí, a curt o a llarg termini, la mare dels ous és el com ho farem.
Doncs, molt bé, Òscar, i mentrestant nosaltres doncs, et continuarem tenint com a col·laborador d'aquest Inquiets perquè ens expliquis tot el que succeeix a la ciutat. Gràcies un cop més per estar aquí amb nosaltres i ens retrobem ben aviat.
A vosaltres.
Adéu.
Venga, bon dia. Adéu.
Quan la mare fa el sopar, quan no tinc amb qui jugar, jo sola m'he ensabonat i em pentino al mirall que penja de l'armari. Em posaré una corona i un vestit tan llarg que seré una princesa si tu vols ser el meu soldat. O em posaré una cueta i un llacet al cap i seré la rateta si tu volguessis ser el gat. Tot per una estona, esclar, tot per un instant tan, tan, tan llarg. Quan els llums s'han apagat, quan el conte s'ha acabat, tapadeta fins al nas, veig a la paret l'ombra d'un senyor estrafolari. Em posaré escafandre i cua de rap i seré una sirena.
seré unes sabates i un aire encantat.
Seguim aquí a l'Inquiet, són les 12:36 del matí d'aquest dissabte i ara amb la Laura Poblet coneixerem una botiga més. Bon dia, Laura.
Bon dia, Inquiets. Avui ens trobem en un establiment d'aquells que ens acosta un producte important i bastant clau com és el peix fresc. Som a la peixateria El Llagut, una peixateria ara situada on abans hi havia la Maria Àngela. Així que per una cosa o per una altra segur que molts hi heu acabat entrant i avui ens endinsarem una miqueta més en aquest negoci i ho fem parlant amb la Catalina a Casanoves. Bon dia.
Bon dia.
Primer, com surt el nom de la botiga?
Pues no sabíem ben bé quin nom posar i van demanar que ens ajudés l'Àlex. I l'Àlex se va informar, va buscar noms, en va buscar uns quants i el que més ens va agradar va ser El Llagut.
Us va convèncer El Llagut. Quan fa que teniu aquest negoci ara?
Aquest negoci farà ja 12 anys que el tenim. Vull dir, ja estava obert abans i jo el vaig agafar.
I ha canviat de lloc en l'últim any, pràcticament, ens explicaves, oi?
Sí, abans estava aquí al carrer Nou, però que la botiga era una mica petita, pues van decidir passar una mica més gran i tenir una mica més de gènere.
Com és que vau decidir agafar una peixateria, continuar aquest negoci?
Perquè jo ja havia treballat 12 anys en un supermercat i la meva tieta es volia jubilar i em va comentar a veure si me'l volia quedar i partit i fet, doncs ho vaig fer.
Ben valenta que va ser. I ara et preguntaria, tu què és el que més t'agrada de la teva feina i el que menys, si és que hi ha alguna cosa?
El que més m'agrada és treballar davant del públic, encara que a vegades té les seves coses, i el que menys són les hores que hi passes i la gent no veu.
Perquè, clar, perquè el peix arribi fins aquí en aquest taulell, abans han passat unes quantes coses, com us ho feu?
Nosaltres cada dia ens aixequem a les 5 del matí i anem a la llotja. Jo per la tarda demano el peix, me'l compren i nosaltres al matí el anem a buscar tot.
Això vol dir que abans de les 5 del matí esteu en dansa perquè a primera hora pugui haver-hi peix fresc aquí al taulell, no? I quins tipus de peix fresc hi podem trobar?
Pues una varietat, des de sardina, des de llúcera, sèpies, rap, llenguado... Una varietat de tot. S'intenta tenir un màxim possible de coses.
I a més de tota aquesta varietat que ara ens deia la Catalina de peix fresc, també hi ha altres productes. Què hi trobem?
Pues ara en aquests moments ens hem introduït a tindre una mica de fruita, ens ajuda una persona d'aquí del poble, que és el Joan, i ell ens dona un cop de mà com poder-ho tindre i no, a part tenim pesca salada, una mica de conserves i poca cosa més.
Molt bé, bueno, déu-n'hi-do. A més del peix fresc, doncs altres productes que també podeu trobar aquí a la peixateria El Llagut. També us volíem preguntar, ja per acabar l'entrevista, quin seria el producte estrella d'aquesta peixateria? Què és el que... o els productes, és a dir, de què hi ha més demanda?
El que hi ha més demanda és el del dia a dia i és la sardina, que és lo bàsic, pot ser la maira, són peixos molt diaris de cada dia que la gent sol menjar. O per arròs, vull dir, són productes que més tenen demanda.
I potser, per exemple, depèn de l'època, per Nadal hi ha més demanda d'algun tipus? O...
Hi ha més demanda de peix, de rat, de lluç, de marisc, vull dir, és un conjunt de coses més...
Palapet, no, potser?
Pues sí.
I afegeixo ara una pregunteta. És una cosa molt personal, no? Potser cadascú us demana, no, jo vull que em treguis això, que em netegis així. Això es va aprenent?
Sí, al cap dels anys. I jo la veritat és que ja portaré 20 i pico d'anys, però tot i avui en dia encara falten aprendre coses. Moltes coses.
És complicat, suposo. I tu ens deies que el tracte amb el públic és el que més t'agrada, això ho fa més distret? Fa que les hores passin més ràpid?
Sí, la veritat és que sí, perquè la gent agafant confiança a la gent, una t'explica una cosa, l'altra te n'explica una altra, i les hores passen més ràpid.
Bueno, doncs Catalina, ens n'alegrem que et passin les hores ràpid gràcies a la gent i animem a tothom a passar per aquí al Llagut. També afegiria, ara sí que és l'última pregunta, treballar amb la parella, com és el teu cas, això ho fa més fàcil, ho fa més difícil, hi ha moments de tot?
Ho fa més difícil, perquè com hi tens més confiança, ho fas més difícil. Però bueno, també s'adapten les coses i hi ha dies de tot, com tothom, crec jo.
Sou uns quants botiguers, amb aquesta secció que fem hem anat passant per diverses botigues i hi ha uns quants negocis que doncs, hi ha la parella, no? I sempre fem aquesta pregunta. Doncs molt bé, moltes gràcies, fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs ens veiem la setmana que ve a Inquiets, en una altra botiga de l'Espluga.
És el que té ser inquieta, és aquella persona que no pot estar, que no pare quieta, i d'un lloc ens n'anem a un altre i d'un col·laborador ens n'anem a un altre col·laborador. I en els estudis de l'Espluga FM Ràdio tenim a la Magda Boldó. Ah, mira, rima i tot. Bon dia, Magda. Amb la Magda, pels que no ho sapigueu, doncs parlem de llengua catalana i aprenem i coneixem aquesta llengua nostra tan bonica. Magda, avui de què ens parlaràs? Què aprendrem?
Avui no parlarem estrictament de llengua, però sí que va una miqueta relacionat pel tema de tradició i festes, que també hi va molt lligat, i avui us volia parlar de la Quaresma, que potser n'hem sentit a parlar, però no en som prou conscients, no? I a més que va molt relacionat amb
el calendari i totes les festes que fem, i que no en som prou conscients, perquè a més va molt relacionat amb el carnaval que vam celebrar fa 15 dies, que tot seguit ve la Quaresma i que després ve Setmana Santa i Pasqua. Totes aquestes festes que tenim clar quan fem el dia festiu, no? Però no tenim clar realment què celebrem i d'on ve aquesta paraula i quin significat té, no?
Doncs som-hi, aprenem sobre la Quaresma.
Primer, el que és el previ, diguem-ho així, és el carnaval, no? Que, o sigui, va molt lligat al carnaval i la Quaresma. El carnaval, fixeu-vos que és època de disbauxa, de gresca, es poden fer busos, fins i tot quan comença el dijous gras o dijous llarder, el que es tracta és menjar força, menjar botifarra d'ou, coques de llardons. Fixeu-vos que és una època de
greixos
totalment, i no fixar-se en absolutament gaire cosa, no? Ja ho diu, per carnaval tot s'hi val, en el sentit que ho vulguem interpretar. De fet, tot aquest període de carnaval s'acaba amb Dimecres de Cendra. I aquí, aquest Dimecres de Cendra, que entendríem el que és l'enterrament de la sardina, sí, que diem habitualment, aquí és on comença el període de la Quaresma. Que, de fet, això que diem de la Quaresma vindria del llatí quadragèsima, o el que diríem 40è dia abans de Pasqua. Per tant, la Quaresma són els 40 dies que van des del Dimecres de Cendra, que s'acabaríem el Diumenge de Rams. Per tant, aquests 40 dies és el que anomenem la Quaresma. Aquí, clar, avui en dia no en som tan conscients que estem vivint, no, en aquest període, però sí que en el que és el calendari litúrgic cristià és una època de dejuni, de menjar poc, de no poder menjar carn i només peix. De fet, molta gent, per tradició, simplement, els divendres de Quaresma no mengen carn. Avui en dia tot s'ha relativitzat molt i cadascú fa el que vol i cadascú té les creences que vol, no? Però sí que és veritat que coneixes gent que el divendres doncs, o mengen bacallà o tonyina o no mengen res de carn, doncs per això, perquè aquest període, diguem-ho així, que és un període com a més d'abstinència, totalment contraposat amb el que és carnaval, no? De fet, i això també us volia parlar una miqueta de la paraula de carnaval i carnestoltes, que el que és l'etimologia, la paraula d'on ve, és el carnaval, per exemple, de carne levare. Això vol dir treure carn, és a dir, que és un període previ, no? El període que vindrà de Quaresma, de carn llevada, és a dir, de no haver-hi carn, no? Igual que l'etimologia de carnestoltes, de carnes tollites, de carns llevades, que vol dir sense carn, no? O sigui, a partir del carnaval vindrà aquest període de no menjar carn. Jo us dic, religiosament o litúrgicament, doncs hi ha gent que ho segueix molt fidelment, això, i d'altres que ja simplement com a tradició ho fan, no?
Depenent de les creences de
cadascú. Exacte, depenent de les creences de cadascú.
Les festes sí, celebren totes.
Les festes les celebrem, a vegades no en som conscients, però també va relacionat això, una miqueta amb la tradició i la llengua, no? I també, per curiositat, aquests personatges simbòlics que representen el carnaval o carnestoltes i la vella Quaresma, no? Fixeu-vos, sí. Per carnaval, com és el personatge, el rei carnestoltes?
És estrambòtic,
alegre, estrambòtic, no té cap mena de complexe, li agraden molt anar amb dones, anar de festa, dormir poc, no? Sí. En canvi, totalment contraposat amb el personatge que simbolitza la Quaresma, que seria la vella Quaresma, no? Que seria aquesta mena de dona, tota arrugada,
potes,
vella,
no? Porta amb diferents potes, no?
Diferents potes, sí. Les potes o les cames, sí. En té set. Per què en té set? Perquè representa cadascuna de les setmanes que hi ha de Quaresma. És a dir, de, això que dèiem, aquest període del dimecres de cendra, d'aquests 40 dies, vindrien a ser aquestes 7 setmanes, no? I representa que cada setmana, a les escoles sobretot es fa, no? És com marcar un calendari, a les escoles cada setmana treuen una cama fins que representa que s'acabi aquest període més d'abstinència i més de relaxació i de reflexió i de dejuni, i que s'acabi cremant també, com el Carnestoltes, que representa que s'ha acabat aquest període més de tranquil·litat i de reflexió, no? De fet, la Vella Quaresma, depèn a la zona que anem, es diu de diferents maneres. Aquí la coneixem com a Vella Quaresma, però també a Mallorca, per exemple, se n'hi diu Sàvia Corema, o a Mallorca, la Jaia Serrada, o també se n'hi diu la Bacallanera, la Serraïna, la Patorra. Bé, la Bacallanera, perquè fixeu-vos que el bacallà, com a element gastronòmic, que simbolitza aquesta absència de carn, no? Doncs el bacallà, i de fet a nivell gastronòmic també va molt lligat.
És curiós que el Carnestoltes sigui la figura, no? Es presenti amb una figura masculina i la Quaresma,
sí,
no? Amb una
veritat.
Figura femenina.
Sí, sí, aquí ja, no sé, ja a nivell ja de feminisme i d'aquestes corrents ja caldria analitzar-ho.
Ara que estem tan
posats, no? Sí, sí, exacte, però vull dir que és curiós que a més aquestes dues figures tan contraposades, no? Doncs que vagin totalment lligat amb això. I el curiós del cas és això, que va tot lligat, no? Que no en som conscients, tota aquesta època, vinga, Carnaval, tot s'hi val, en canvi, no? El que és la Quaresma, això, de fet, he buscat alguna dita també relacionada amb la Quaresma que diu: 40 dies de Quaresma, 40 dies de menjar arengades rovellades i bocins de bacallà. No? És a dir, el tema aquest del peix com a símbol també d'aquesta època. I bé, quan acaba la Quaresma, després del Diumenge de Rams, no? Que seria la fita, diguem-ho així, és quan ve Setmana Santa i la Pasqua. I aquí hi ha alguna dita també relacionada amb això, no? De que diu, acabada la Quaresma, acabat el bacallà. O quan la Quaresma plora, l'hivern ja és fora. No? Volguem dir que, bueno, un cop que ve la Quaresma ja també anem de cara al bon temps. I de fet tot aquest cicle, fixeu-vos que cada any no coincideix en la mateixa època,
no.
Ni el Carnaval cau igual, ni la Quaresma tampoc, perquè clar, és tot com un bloc que va tot junt. Doncs sabeu de què depèn? De la Lluna, del calendari lunar. I és curiós perquè és un pèl que sembla un pèl rebuscat, però es compta de la següent manera, que és, un cop comencem l'estació de primavera, quan hi ha la primera lluna plena,
que, no? La primavera comença el 21 de març.
Exacte, o sigui, a partir d'aquest 21 de març, el següent dia que és lluna plena, el diumenge que ve just després d'aquesta lluna plena, és el diumenge de Pasqua. I a partir d'aquesta data es compta tot enrere, que és el diumenge previ, representa que és diumenge de Rams, els 40 dies de diumenge de Rams tirant enrere, faríem cap al diumenge de Cendra, i el cap de setmana previ seria el cap de setmana de Carnaval.
Clar, el 21 de març sempre és sempre és el mateix dia.
Aquesta data, diguem-ho
així, és la lluna la que decideix.
La lluna plena, un cop ha començat aquest solstici de primavera, és la que marcarà el diumenge següent, que serà el diumenge de Pasqua, i a partir d'aquesta data, diguem-ho així, es compta enrere. Clar, el calendari ja ens ve marcat, no, cada any, però sí que som tots conscients que el Carnaval i la Setmana Santa no cada any cauen de la mateixa manera, no?
Quin poder té la Lluna,
La Lluna, molt, molt poder.
Això algun dia en parlem amb algun pagès o amb alguna persona il·lustrada sobre la Lluna.
Exacte.
Perquè té...
Sí, sí, de fet, el que sí que és veritat que la Quaresma sempre acaba caient, com que són aquestes setmanes, en març, el mes de març, vull dir que no caurà una Quaresma, diguem-ho així, posterior al juny o al juliol, no? I, de fet, les dues dites, no?, amb què volia acabar avui, diuen: més ençà o més enllà, la Quaresma en març caurà. O no hi ha març sense Quaresma. O sigui, sigui com sigui,
més aviat o més tard,
el període aquest de la Lluna, al març hi haurà la Quaresma, perquè marca el calendari, que això ho tenim claríssim.
Doncs perfecte, perquè a part de celebrar les coses, si a més sabem per què les celebrem,
exacte,
doncs té més sentit i ens fa sentir millor. Gràcies, Magda, per aquestes explicacions sobre la Quaresma, i ens retrobem ben aviat.
Molt bé, gràcies,
Armínia. Adéu. Hi ha 10 minuts per arribar al punt de la una. Us posarem una mica més de musiqueta. Ara li toca el torn a la Tresca i la Verdesca amb una cançó titulada Mirant-me passar. És una història d'amor visual.
Thank you. m'aixeco al matí molt de pressa del llit i sé que no somio, em pentino seguit i mirant-me al mirall penso en ella i per això ric que ric. Baixo l'escala, ensopego però em torno a aixecar, surto al pati i m'enfilo al gran arbre que hi ha i mirant-me al camí em desespero i ja no pot trigar. I ella passa en bicicleta per davant del meu jardí i no toco de peus a terra quan la veig passar. Dono una volta en l'aire sense gravetat, finalitzo el destí de la nau cap a Mart, la minúscula terra la perdo de vista en l'espai. Dormo i congelo el meu son fins que al punt d'arribar la calor del planeta vermell el desfà i una boira marciana de pols fa més suau l'aterrar. Mentre baixo l'escaleta penso en el que esdevindrà i no toco de peus a terra quan trepitjo mar. Passo les hores prenent-li les mides al cel, dibuixant cada nit i pintant cada estel, rere el rastre d'un nou asteroide que s'ha d'ansiar. Compto i rastrejo el moment i l'espai calculat, els meus ulls, les llumetes del cel estelat i a les meves butxaques un vell transferi de mà. Assegut a la finestra penso en el que ha de passar. A terra quan el veig brillar.
No toco de peus a terra quan la veig passar, a la Tresca i la Verdesca, amb aquest mirant-me passar. I ara, doncs, us deixarem amb l'agenda de l'Anna Marc per saber què fer aquest cap de setmana. Anna, bon dia.
Casa. Per tant, us explicarem o us descobrirem dues propostes familiars que podeu fer en el cas d'una, doncs, a Poblet i en el cas de l'altra, a l'Espluga. Llavors, abans d'explicar-vos el detall de la primera activitat, m'agradaria recordar una frase que em va dir una vegada l'historiador Antoni Carreres, que és la frase "sovint coneixes estimar", relacionada, doncs, amb la inquietud per conèixer, doncs, ja sigui el territori més proper o el patrimoni més proper o el paisatge i la naturalesa que tenim més a la vora. Llavors, la primera activitat, doncs, relacionem amb aquesta frase perquè és una activitat a Poblet que es diu "Descobreix Poblet en família". Llavors, en aquesta línia, penso que és important que tots coneguem l'entorn de l'Espluga però també especialment doncs, que l'acostem als més petits de casa per despertar aquest sentiment de pertinença i ajudar-los, doncs, a, com deia la frase, a estimar el nostre patrimoni a través del seu coneixement. Llavors, aquesta activitat, com dèiem, es diu Descobreix Poblet en Família i tindrà lloc aquesta tarda, d'avui dissabte 24 de febrer, a 4:45 de la tarda, al monestir de Poblet. Llavors, l'activitat consta de dues parts. La primera és una visita guiada a l'interior del monestir que ja està adaptada als infants. I llavors, des de l'organització, es proporcionarà a cada família un planell i una breu descripció de la història del monestir. I després, la segona part de l'activitat és una gincama pel recinte exterior del monestir. En aquesta activitat, les famílies hauran de seguir una sèrie de pistes i contestar diverses preguntes relacionades amb el monestir de Poblet. Així doncs, penso que és una oportunitat interessant per descobrir el monestir i poder passar una bona tarda de dissabte en família. Per més informació, podeu accedir, com sempre, a la web espluguefmradio.cat, a l'apartat Agenda, i busqueu aquest acte de Descobreix Poblet en Família, se us obrirà l'acte a l'agenda amb el cartell. Llavors veureu que podeu enviar un correu a visita@poblet.cat o trucar per telèfon per apuntar-vos amb aquesta activitat. Llavors, la següent recomanació, també com dèiem, per un públic familiar, és el Club de Lectura Infantil, que s'organitza des de la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola d'aquí l'Espluga. Es celebra els darrers dimecres de mes, per tant, el dimecres vinent, o sigui el 28 de febrer, tindrà lloc l'edició del mes de febrer. Llavors, aquesta és una activitat enfocada doncs, a compartir lectures pels més petits de casa. En aquest cas, és un club de lectura destinat a nens de 9 a 12 anys i tindrà lloc això els últims dimecres de mes, de 6:45 a 6:15 de la tarda a la biblioteca. Per més informació, podeu trucar al telèfon de la biblioteca, que és el 977-87-14-32, i allà doncs, us resoldran tots els dubtes per poder formar part d'aquest club de lectura infantil, que és d'accés lliure i gratuït, pel que hem dit, pels nens de 9 a 12 anys. I bueno, doncs, també us ho proposo perquè em sembla doncs, una bona manera de descobrir la biblioteca, saber doncs, que hi ha aquest espai, que hi podem anar, que podem agafar llibres, que podem agafar DVDs o diferents elements en préstec i apropar-nos doncs, a descobrir el món dels llibres i apropar-nos també la cultura a casa. I en aquest cas, doncs, a través del Club de Lectura, compartir i segurament també conèixer noves persones. Per tant, inquiets, com sempre, si teniu qualsevol dubte o voleu ampliar la informació, podeu anar a la web de l'Espluga FM Ràdio, on trobareu aquests dos actes i tots els actes que es fan a l'Espluga i a la Conca. I després també, doncs, si n'organitzeu algun o sabeu d'algun que es fa i no hi apareix, doncs ens podeu fer arribar la informació al següent correu, que és agenda@espluguefmradio.cat. I llavors, doncs, tan bon punt rebem la informació, la penjarem a la web. Esperem que aneu a les activitats, que us ho passeu bé i que doncs, serveixi per conèixer més el nostre entorn. Bona setmana, inquiets!
I fins aquí l'Inquiets d'avui. Avui ens ha acompanyat un tècnic de luxe d'aquesta casa, el Miquel Moya. Un honor compartir amb ell aquest programa. Gràcies també a tots els oients i col·laboradors i ens retrobem ben aviat. Que passeu un bonic dissabte!